A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Quan una possible adoptant ens visita el refugi i reben una bona dosi d'amor felí, sempre comenten com de bé i de feliços estan els gats. Però sovint una realitat més complexa i més invisible acompanya la tasca de les voluntàries. Gats amb malalties cròniques, felins que han viscut un turment inacabable al carrer i d'altres que tenen una relació més complicada amb les humanes.
Avui entrem en aquest costat fosc del voluntariat animalista. Explicarem històries diverses, però amb un fil conductor comú, el del patiment, la malaltia i les seqüeles del carrer i el maltractament.
Hola a totes, sóc la Femina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és
Renegats.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow. 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 Meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I a l'episodi d'avui tractarem de nou, que estem així una miqueta posades en el tema, un altre tema complicat. I és que tot que ens agrada molt parlar d'històries felices, i avui parlant centrarem el nostre món del refugi, en el nostre petit món del refugi, com he dit, l'arribada, el camí i el desenllaç d'alguns companys felins que arriben a la caseta dels gats és una experiència agradolça. I de vegades molt més agra que dolça, fins al punt que algunes voluntàries llencen la tovallola després de patir temporades bastant llargues amb bastantes més males notícies que bones.
I és que, com passa de forma molt evident amb les alimentadores, no és només la falta de reconeixement i l'excés de feina el que porta les voluntàries al límit físic i mental. És el fet també d'enfrontar-se diàriament a situacions duríssimes, a ser conscients de forma constant de l'horror al que estan exposats molts éssers innocents. Avui hem volgut apropar-vos a aquesta realitat i abans de tot us volem avisar que algunes històries són molt dures, així que poden ferir algunes sensibilitats.
I res, no, preparant l'episodi, la veritat és que hem obert les comportes de la memòria de bat a bat. I ens han tornat al cap bastants casos, alguns que havíem una mica suprimit, estaven allà vigents, però els teníem una miqueta racons una mica més remots del cervell. Però bé, un cop traient-los, aflorant tot, crec que hem volgut fer una classificació i crec que hi ha tres categories que són bastant clares. La primera, els gats que arriben del carrer en unes condicions de salut deplorables i terribles. La segona, els gats que arriben a, bueno, que ens arriben al refugi que tenen un caràcter molt complicat. I la tercera són els gats que tenen malalties congènites o que han agafat al carrer o, en casos encara més extrems, discapacitats. Per suposat, cal dir, òbviament, i haureu fet l'enllaç, aquestes tres categories no són gens excloents. Hi ha gats que en pertanyen a dues o fins i tot a totes tres.
Bé, comencem amb la primera categoria, que és una que ja hem exposat en algunes històries de la caseta. Recordem la història dels supervivents. Tenim un capítol dedicat a aquesta història, però per fer una mica de memòria, els supervivents és com les voluntàries de la caseta anomenem els 12 gats que la caseta va rebre. De fet, nosaltres ara ho explicarem, en teníem 15, d'uns 50 gats que malvivien en una casa d'un humà que tenia el síndrome de Noé, molt ràpidament, per fer memòria. El síndrome de Noé és una afecció de la persona que acumula animals. Sí, en un principi, doncs, potser per un afany de companyia o potser per bona fe, però se li en va de les mans en el moment en el que comença a adoptar-ne tants i tants que no és capaç de cobrir les seves necessitats ni d'aliment, ni de salut, ni molt menys benestar a l'espai, a la casa.
I ho combinava amb Diògenes, també, perquè la casa
és
tenia com més d'un metre de detritus, era terrible. Sí, no, no, aquest cas, la veritat és que, diguéssim, el fil conductor, tot i que la majoria dels gats, excepte, com vam dir, van arribar a 15, i algun era feral, i vam haver de reallibrar-lo, i algun se'ns va morir a l'arribar, això ho vam comentar també. El fil conductor és que aquests gats venien amb un estat de salut absolutament, bueno, al límit, molts arribaven al límit, desnutrits, amb no sé quantes malalties, restes, diguéssim, alguns amb problemes, de, per exemple, d'àcars, de paràsits, terrorífic. Era una cosa, bé, que recuperar-los va ser molt, molt difícil, tenint un trauma heretat, era algú terrorífic.
I una cosa que ens va sorprendre, i aquí us convido a que recupereu l'episodi sencer, el teniu a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona, a les xarxes, a les plataformes Spotify, Vivox, entre d'altres. Una cosa que ens va sorprendre era, per una banda, la poca costum que tenien de fer servir els sorrals, simplement perquè no n'havien fet servir mai.
La casa era un sorral, clar.
La casa del sorral, i que amb el temps el van anar fent servir i tal, però clar, la neteja que les voluntàries havien de fer era estricta. I mai, jo, clar, no era voluntària de la caseta des de fa tant de temps, però sí que vaig veure una diferència molt gran entre l'habitació en la que estaven aquells gats i l'habitació en la que estaven tota la resta, no? I per altra banda, una cosa que ens va sorprendre, a més de l'ús del sorral, era una actitud estranyíssima, un comportament, un caràcter estranyíssim entre ells, perquè, per una banda, estaven embogits pel menjar.
Això sí, sí.
I tenien unes relacions de jerarquia entre ells molt estranya, que, doncs, com a persones que estem acostumades a tractar amb gats, ens va costar molt de desxifrar.
I d'amor-odi, i uns miols estranyíssims, bueno. En fi, bueno, ja dic que tenim l'episodi en el qual parlem més en detall d'aquest cas.
Afortunadament, diria que ja tots els supervivents que van arribar a la caseta estan, no?
Tots, l'últim ha estat el Legolas.
Ja estan tots adoptats ara, sí, a dia d'avui.
Sí, Legolas està pendent, però té bona pinta.
Té bona
però
pinta.
Sí, en principi,
ens ha costat una mica.
O bé acollida
però...
llarga durada, o bé sí.
Ja
la veritat és
adoptats.
Que les històries de tots són meravelloses. O sigui, ara són gats, tots gats. S'han convertit en gats. I la majoria descobrim coses del seu caràcter que no havien tingut opció d'expressar-ho.
I coses molt positives,
sí,
clar.
Sí. Però bé, parlem d'algun altre cas més, Fèmina, per exemple.
Sí, a més dels supervivents, ens venen al cap dues històries més. D'una també en vam parlar fa poc amb l'Amèlia i la Rosa, que és el Pollito Smash.
Sí, el Pollito Smash potser és el cas de gat que ha arribat en pitjor estat a la caseta. Hi ha gats molt fotuts, però aquest realment és que era... Bàsicament eren uns ossets amb pell a sobre, caminant. I
probablement també és el gat més bo que hagi passat
per
la caseta.
Era un dels gats més carismàtics per quan va arribar, i quan va arribar la gata, sobretot després,
sí,
amb les seves problemàtiques que tenia. Era un gat, ja et dic, a nivell visual no entrava pels ulls, perquè, clar, ves,
estava
allò,
fet pobre, caldo.
Estava fet caldo, però va generar uns vincles tan forts amb tanta gent que era un gat que només volia... O sigui, recordo això, jo sempre recordaré el primer cop, estava morint de gana, tenia la llauna de menjar, però abans de menjar va decidir pujar-se'm a sobre, estar allà i ronar. I en aquell moment vaig dir, per favor, o sigui, què ha viscut aquest gat? No només havia viscut el dolor, el fet d'abandonar-se, la gana, sinó segurament el maltractament o la falta d'amor.
I tampoc sabem com havia anat a parar allà aquell gat, perquè potser de bebè va estar en una casa i el van abandonar.
Potser era un gat primer silvestre que després va decidir, doncs això, estant molt malament de salut, doncs, acceptar l'amor humà. És una cosa d'aquestes que mai se sabrà, que és també allò que sempre ens persegueix una mica, no? I deixem... No volem acabar amb aquest cas, perquè el Pollito, com recordareu, ens va deixar fa un temps, després de... perquè tenia unes
una
seqüeles
salut.
De salut molt, molt, molt bèsties, i al final el van haver d'eutanasiar. Però tenim un parell de casos, així, que potser acaben millor. El primer és la castanya. Bueno, inicialment castanya, perquè era tricolor i les
tricolors... És el primer gat trans de la caseta?
Sí, perquè els gats tricolors, en general, el 99,99%
sí.
són mascles, però...
No, són femelles, les tricolors.
Són femelles, perdó. Són femelles, però què passa? Que ens va aparèixer una
bebé.
Suposadament gata, una bebé, amb un estat de salut molt, molt precari. Tricolor, ben dir, les diré castanya, Jo recordo, perquè són coses que algunes ja les hem viscut en persona, eh? Ja veureu durant l'episodi, jo recordo anar-la... En un dia que em va explicar una companya de caseta, no la veig gaire bé, no la veig gaire bé, apropar-me allà, tocar-la, i era bàsicament tocar un caramba, no? O sigui, estava gelada, i vaig dir, ja està, aquesta no arriba. Portar-la corrents cap al veterinari d'urgència, amb el cotxe, parant el cotxe a mig camí per mirar si seguia viva, i vaig veure que sí, i va arribar, la van ingressar, i va tirar endavant, i vam descobrir... que no era una femella, era un mascle.
Però això ho vam descobrir quan ja va marxar en adopció. Exacte. Perquè era tan bebè que, com sabeu, els bebès felins no tenen desenvolupats els testicles. Per tant, ostres, has de mirar molt bé, molt
és bé. És molt difícil detectar si és un mascle o femella. Sí.
I has d'esperar unes setmanes. I, efectivament, la castanya se'n va anar adoptada i al cap d'uns dies ens van dir... escolta, que és un castanyo, no? I llavors, bueno...
Li hem acabat dient castanye, com a així formada una mica graciosa de considerar-la, però bé, ara és un gat que viu feliç. Va ser adoptat, a més, amb un altre gat de caseta, el Chicho.
Ah, és veritat, que era un bonazo, també.
Que era un bonazo, són superamics.
És veritat, es va fer super... Quina parella més estranya.
Sí, una parella d'aquestes, inesperada, i un... gat, i bueno, aquests adoptants poden estar orgullosos de ser els adoptants, els pares d'un de les rares instàncies en el qual tenen un tricolor mascle. Però bé,
Segona categoria, que ens enrotllem. La segona categoria, recordeu, gats amb caràcter difícil. A la caseta tenim una habitació que nosaltres anomenem Zen, un espai on conviuen gates que generalment són molt tímides o complicades. I va ser la llar de la Delta, la matriarca de la caseta, de la qual parlarem algun dia amb més detall.
Gata mítica.
I ara acull a dues gates en particular molt complexes, la Luna i la Ruby. Ambdues tenen una història similar. La seva humana es va morir i no han pogut superar la pèrdua. Són gates esquerpes, però són casolanes i bones. Aquestes dues, creiem, tenen potencial per confiar de nou en un humà. El mateix va passar amb la Taquetes, una gata difícil degut a un trauma terrible. L'abandonament, després de perdre el seu humà, perquè la família del difunt no tenia interès en cuidar-la...
I perdona que faci un petit incís, aquesta gata l'havien abandonat més d'un cop, lluny de la casa, i la gata tornava esperant trobar el seu humà.
I la tornaven a abandonar lluny
horrorós,
de casa.
Horrorós, o sigui, no...
Però... Terrible.
Sí, sí.
I hi ha un cas extrem en aquesta categoria que recordem molt bé, que és el cas d'una companya de l'associació, la Melibea. Sí. Jo la Melibea només l'he vista dos o tres vegades, la tenia una voluntària que a més és la meva cosina, sí. I bé, clar, jo quan anava a casa seva estava amb els gats i tal, però jo ja sabia que la Melibea no em deixaria que m'hi apropés.
Jo tinc el record de la Melibea, després de veure-la en fotos i tot això, amb la seva cara d'etern odi a la humanitat, una cara d'odi absolut. Ja posarem segurament a renegats.gn l'expressió que tenia la Melibea.
Sí, podem ficar una foto.
I recordo, per exemple, una vegada que em va demanar la Montserrat, la seva adoptant, sisplau, ajuda'm a portar-la perquè la s'havia de mudar. I recordo anar allà amb el cazo, amb un sistema de captura bastant complex, amb una habitació, la qual havíem retirat els llits i tot això, per poder agafar la gata, posar-la en un transportí i portar-la a la seva nova llar. O sigui, era una gata extremadament complicada. Crec que la va poder tocar dos cops. En tota la seva... Clar, la qüestió és que aquesta adoptant va decidir, quan va anar a la protectora, va decidir agafar el gat més complex de tots.
I el que portés més temps allí tingués
exacte.
Menys possibilitats d'adopció.
I aquesta gata, no sabem la història, però bé, com a mínim va viure cuidada fins al final.
Còmoda, segura...
Exacte, i potser és el que necessitava, perquè no era una gata de carrer, era una gata que simplement, o sigui, és això...
No sabem què li havia passat, però alguna cosa li havia passat.
I bé, ara tornant ja a la tercera categoria, que és la que a vegades ens ha causat doncs això, moments més durs, és el de les malalties o les discapacitats, que sovint estan relacionats amb la primera categoria, els gats abandonats amb mal estat de salut, perquè generalment molts d'aquests gats ja tenen una malaltia complicada que fa que quan arriben al refugi estiguin en un estat molt precari. És que, clar, és que no hi ha res pitjor que viure al carrer quan estàs malalt o pateixes algun problema de mobilitat o autonomia. Això també succeeix amb les persones humanes, no? I, bueno, podem començar amb les malalties més habituals i que poden, diguéssim, que no són cròniques, o potser són cròniques però són més fàcils de portar, com els milers de calcivirus que deixen, per exemple, el sentit de l'olfacte als bebès i que fan que es morin d'inanició, que això hem vist casos sovint, inclús en alguns gats joves, no? O encara més bèstia, la panleucopènia, que és una malaltia que generalment s'acarnissa sobretot amb els gats petits, i hi ha hagut casos de que si arriba un brot de panleucopènia es moren, doncs això, camades senceres i un munt de gats molt joves. Però ens centrarem en dues de les malalties que més tenim a la caseta. La immunodeficiència felina, la FILB, em sembla que és, i no, la FIB, perdó, i després la leucèmia, la FELB, que són dues malalties autoimmunes i una d'elles, la leucèmia, relativament contagiosa, que sovint ens ha posat contra les cordes.
I en aquest cas recordem el Magí, un gat que va combinar la leucèmia amb una duríssima vida al carrer. Després del Pollito, a mi un gat que m'ha marcat molt pel mal estat en el que va arribar a la caseta va ser el Magí, i perquè jo recordo pocs dies abans de morir, jo i una companya, que de fet era la companya que l'havia rescatat, amb una xeringa plena de... una xeringa d'aquestes de xarop, no us espanteu, plena de llauneta, de menjar humit, per alimentar-lo directament a la boca, perquè ja estava tan dèbil que havia deixat de menjar. I efectivament, sí, al cap de res, un parell de dies, va morir.
Sí, és una història, recordo força, i més era un gat que això, que la persona que el va rescatar s'hi va esforçar molt per intentar que tirés endavant, però era un gat que estava, doncs, ja molt justet i de vegades al carrer, moltes vegades no perdona.
I recordem també el Jackson i l'Olímpia, que són dos gats que van donar un fals negatiu i que ens van portar una mica de corcó. Jo encara no estava a la caseta, però així...
El Jackson sí que el recordes.
Sí?
L'Olímpia no. Sí, el Jackson va ser aquell gat que va donar el positiu en leucèmia i que ens va portar a haver de medicar tot el menjador.
Ah, vale, doncs sí que me'n recordo.
Sí, sí. Ja t'ho he dit, que moltes memòries les tenim suprimides perquè és un moment de tant estrès de que de sobte un gat que suposadament no tenia leucèmia dona el positiu en leucèmia i convivia amb 9 gats més, sorts que tots van donar negatiu després i que estan tots perfectament sants, però ens va fer patir molt. I això era un gat boníssim que de sobte va fer un bajón i ens va deixar, o sigui, es va morir. I és això que dius, no t'ho esperaves, un gat rechoncho, simpàtic. L'Olimpia és un altre cas que encara ens va causar més estrès, perquè va ser un cas d'una gata que vam donar de l'opció, havia donat negatiu, i de sobte vam descobrir que era leucèmica i que havia donat un fals negatiu i que havia contagiat el seu company felí de la casa. Clar, això recordo que la persona adoptant, recordo que parlant a través just de la persona que havia portat el Magí, ens va dir que se sentia, bueno, que clar, estava molt trista, però que entenia que no havia hagut una intenció per part del refugi. Però imagineu-vos, no? A vegades, quan sempre diem a la gent tasteu el gat, quan troben un gat al carrer, és que tenim motius de sobres per dir aneu molt en compte, que aquestes coses són molt perilloses i una malaltia autoimmune és molt perillosa.
I per això ara també, doncs, sempre intentem o sigui, tastar dues vegades, que això és important, al cap d'un temps, tornar a tastar per assegurar-nos.
Exacte, hi ha positius i negatius molt clars, però a vegades quan hi ha dubte es torna a retastar i això sí que ho mirem, sobretot en gats que han estat en situació...
I bé, no volem acabar aquest episodi d'una manera tan trista i amb la duresa, doncs, de tot el que m'ha explicat. Superràpid, explicar un cas alegre que podia haver acabat molt malament i va acabar molt bé, que és la Iru. Ella és una gata bebé, un cas de supervivència en extremis que jo vaig acollir a casa gràcies a una voluntària que la va rescatar. Ella era una bebé d'uns 2 mesets que vivia en unes obres, li deuria caure una tutxana, es va enganxar amb una valla o alguna cosa i tenia una de les potes totalment en carn viva. I jo un dia vaig arribar a casa i ella ja s'estava medicant i vaig veure que allò no anava bé. Vaig agafar la gata, me'n vaig anar a urgències i efectivament la van amputar. I ara viu feliç a casa de la meva millor amiga i es diu Iru.
És una persona que algun dia hem d'entrevistar, però m'han advertit que potser el programa serà un monòleg seu.
Sí, sí.
Però bé, sí, el cas de la Iru, veure els vídeos d'una gateta rescatada en l'estat que va estar i veure-la corretejar i a sobre s'ha fet molt amic del seu company de vida,
sí,
del Newton.
Que és el germà del meu gat, el Vladimir.
Exacte, aquí és que...
I llavors ja som amigues i família.
Ens coneixem totes. Doncs ara és una gata feliç, però això, vivint amb tres potes, és... Bueno, volíem acabar amb aquest punt una mica més àlgid perquè tenim altres històries que deixarem per un altre episodi,
sí,
que són força dures i que potser mereixen un episodi per elles soles. I bé, ara sí que avui estem a punt d'acabar i ara us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu de la temàtica d'avui? Heu tingut casos, heu rescatat a gats o heu tingut a gats a casa, en acollida, en situacions molt precàries i heu viscut això que hem explicat en la pròpia carn? Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, seguiu-nos a lacaseta dels gats@gmail.com i seguiu-nos a les xarxes socials @renegats.tgn i @lacasetadelsgats, en aquest cas a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins d'aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.